Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Són les 7. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dilluns 14 de febrer, Dia dels Enamorats. Avui farem, com sempre, un repàs de l'actualitat del dia, però abans rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, Jordi Tuñón i l'Héctor García a les vies de so. Les xifres de la sisena onada de Covid estan baixant de manera clara i sembla que les properes setmanes haurem superat la tanda de contagis més massiva de tota la pandèmia. Quines són les prediccions pandèmiques dels propers mesos? Avui li preguntarem a la doctora Anna Vilella, que és la cap del Servei de Medicina Preventiva e Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. La plataforma contra la morositat adverteix d'una explosió d'impagaments a partir del mes de maig si no es prenen mesures que garanteixin la obligatorietat en el compliment dels terminis dels pagaments. Tindrem en la morositat la principal causa del tancament d'empreses. Avui ens ho explicarà el president de la plataforma contra la morositat i també de la PIMEC, el senyor Antonio Cañete. I el 47% de les famílies nombroses demanen ofertes i descomptes en l'alimentació, que és la principal petició. La FANOC alerta que la crisi econòmica provocada per la pandèmia està sent molt dura pel col·lectiu. En parlarem amb el president de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, en Raül Sánchez. I avui el punt i final el posaran els calçots. Aquesta campanya de calçots superarà, diuen, els nivells de vendes d'abans de l'esclat de la pandèmia. En parlarem amb el president de la Indicació Geogràfica Protegida, denominació d'origen Calçots de Valls, el senyor Dalmassi Clofent. I abans d'entrar en matèria, com sempre en aquest programa, ens posem en contacte amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber què temps ens espera les properes hores. La informació la té el Moisès Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts esperem a Catalunya cels poc ennuvolats amb intervals ennuvolats al principi i al final del dia. I al Pirineu tindrem cels ennuvolats o coberts durant la jornada amb precipitacions durant el matí en forma de neu a partir dels 800 metres. Si parlem de les temperatures, les mínimes baixaran amb gelades a punts de l'interior nord amb uns valors mínims a les capitals de província d'un grau positiu a Girona, de 4 a Lleida, de 8 a Barcelona i de 9 a Tarragona. Mentrestant, les temperatures diurnes baixaran al Pirineu i pujaran al nord-est del territori amb unes màximes de 18 graus a Girona, de 19 a Tarragona i de 17 a Lleida i a Barcelona. Per últim, el vent serà del nord-oest a la meitat sud, a l'Empordà i també al Pirineu, amb intervals moderats i amb ratxes molt fortes a Tarragona i a cotes altes del Pirineu fins al matí, que podran superar els 80 km per hora. A la resta, el vent serà fluix i de direcció variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. I arriba el moment ara de contactar amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals que hi són a aquesta hora, a la xarxa viària propera a Barcelona repassem algunes incidències. Per exemple, aquestes obres en un tram de la C12, molt a prop de Benifallet, hi ha trams de retencions, en un parell de quilòmetres en totes dues direccions, com us dèiem, a Benifallet, en aquest tram de la C12. També parlem de l'eix transversal, la C25. Hi ha hagut dos accidents molt a prop l'un de l'altre, la zona de Sant Sadurní d'Usormort, d'Espinelves. Doncs bé, hi ha trams aturades encara de més de 4 quilòmetres en aquesta zona entre Sant Sadurní d'Usormort, Espinelves. Això, com us dèiem, a la C25, encara ara trams de retencions en tots dos sentits de la marxa, com us dèiem, també causa de dos accidents. I a les vies properes a Barcelona també en tenim un d'accident, aquí a la B20, a la zona de Sant Boi. Hi ha cua de més de 3 quilòmetres entre el Prat, Sant Boi, això a la B20, C32 i sortint de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
7 de la tarda, 4 minuts. Arriba el moment de l'actualitat amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, la veu de Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El nom propi del dia, Laura Borràs, presidenta del Parlament, que llença pilotes fora i evita assumir qualsevol responsabilitat en el cas Juvillà.
Exacte, i en lloc d'això, doncs, apunta directament als funcionaris de la cambra com els culpables de la suspensió de l'acte de Pau Juvillà. Segons Borràs, van actuar de manera improcedent perquè van publicar la baixa de Juvillà sense la seva supervisió. Ella diu que no va donar cap ordre per acatar la resolució de la Junta Electoral Central. Els funcionaris, segons Borràs, van actuar amb por.
Quan els funcionaris no fan les coses i no n'informen, se'n diu por. I això és el que va passar en aquest Parlament. I, per tant, cap intent de culpabilitzar els treballadors. Al contrari, si volen culpes, la culpa de tot és, evidentment, de qui està provocant aquesta situació, que és la Junta Electoral Central, facultada per al Tribunal Suprem.
Explicacions que Borràs ha donat aquest matí davant de la Junta de Portaveus, que finalment ha estat oberta. L'oposició ha estat molt crítica, l'acusen de mentir. Els Comuns, Vox, Ciutadans i PP demanen la seva dimissió i Esquerra reconeix que hi ha un trencament de la confiança per manca de transparència.
I no és l'únic problema que té ara mateix Laura Borràs, perquè també demanen la seva dimissió per haver participat dissabte en el tall de la Meridiana.
PSC i Partit Popular creuen que la seva participació en un tall que estava prohibit ha de tenir conseqüències. El propi conseller d'Interior reconeix que la presència de Borràs va ser un error, sobretot tenint en compte que estem parlant de la presidenta del Parlament. Lorena Roldán, del Partit Popular, demana anar més enllà.
Yo creo que Torra ya demostró que no se puede ser activista y representante de los catalanes al mismo tiempo. Y por eso exigimos la dimisión inmediata de la señora Laura Borràs.
Ciutadans, a més, posarà en coneixement de la Fiscalia la presència de Borràs en la manifestació de dissabte, saltant-se la prohibició anunciada per Interior.
I agents de la UDEF, de la Policia Nacional, escorcollen durant diverses hores l'Ajuntament de Cornellà per presumptes contractacions irregulars.
I el balanç a aquesta hora és d'almenys 10 detinguts. Es tractaria del regidor d'Economia, Sergio Fernández, un exregidor d'Esports i 8 tècnics municipals. L'escorcoll forma part d'una peça separada de la causa del Consell Esportiu de l'Hospitalet, que investiga, recordem, entre d'altres, a l'alcaldessa Núria Marín. Salvador Illa, primer secretari del PSC, garanteix màxima col·laboració amb la justícia.
La màxima col·laboració amb les autoritats judicials. La màxima col·laboració. L'hem tingut a l'Hospitalet i comprometo, en nom del meu partit polític, que hi haurà màxima col·laboració perquè s'esbrinin els fets. Ho dic des de la tranquil·litat de que penso que les coses s'han fet correctament i de que si no s'han fet correctament, volem els primers ser els primers en col·laborar perquè s'esbrini què ha passat i per corregir allò que s'hagi de corregir.
Els agents de l'UDEF s'han emportat de l'Ajuntament de Cornellà diverses caixes amb documentació. També han escorcollat la seu del Consell Esportiu del Baix Llobregat. El jutjat ha decretat secret de les actuacions.
I enguany viurem el primer Sant Jordi de la nova normalitat i Barcelona ho celebrarà amb una gran superilla literària en ple centre de la ciutat.
Sí, un espai que inclourà el Passeig de Gràcia i la Rambla de Catalunya entre Diagonal i la Gran Via. Aquí, en aquesta superilla, es concentraran les parades de roses i de llibres i també les parades d'entitats i associacions. No hi haurà accessos d'entrada o sortida ni límit d'aforament. Patrici Tixis, president del Gremi de Llibreters, en diu que serà una oportunitat per tornar a la normalitat.
Tenint en compte que esperem que serà un Sant Jordi obert i serà un Sant Jordi en el que tothom podrà passejar amb tranquil·litat. No hi ha... Al revés, serà doncs, molt més activa, molt més i molt més fluida. O sigui que, per tant, la gent podrà gaudir moltíssim d'acostar-se en els seus escriptors per anar a signar els llibres.
I com l'any passat, la Diada de Sant Jordi començarà una mica abans, el 21 i 22 d'abril, perquè les botigues de roses i de llibres puguin muntar les seves parades just davant el carrer.
La Policia Nacional ha detingut a 15 persones, presumptament per formalitzar parelles de fet fictícies per regularitzar la seva situació de ciutadans estrangers.
Aquesta banda criminal posava en contacte aquestes persones estrangeres amb ciutadans espanyols amb pocs recursos i amb alguna addicció a les drogues. Els oferien una quantitat de diners a canvi de fer aquest tràmit. Sovint, el que passava és que cap de les dues parts d'aquesta parella fictícia coneixia la identitat de l'altra. Miguel Delso, oficial de policia del Gabinet de Premsa de la Prefectura Superior de Catalunya, explica el modus operandi.
Consistía en poner en contacto a ciudadanos extranjeros que no tenían permiso de residencia en vigor con ciudadanos españoles para formalizar los distintos trámites administrativos. Estos últimos eran personas con pocos recursos económicos o con dependencia a sustancias estupefacientes, a las que les ofrecían entre 1.000 y 3.000 euros por cada enlace.
13 de les detencions s'han fet a Girona i 2 a Reus. Hi ha 30 persones més que estan investigades i que estarien implicades en aquesta organització criminal.
Més informació a Cope Bonés i a les xarxes socials. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I avui, dia dels enamorats, també hi ha actualitat esportiva. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montserrat? Un petó ben fort, ben gros per tu i per tothom que estigui enamorat. Que és molt lícit, no?, estar enamorat.
Home, i tant, és el millor que hi ha al món. I a
una
més...
de les millors coses, sí, és
sí,
cert.
Sí, jo crec que
has
sí.
Has complert ja avui?
Sí, sí,
han jo
sempre. Han
complert amb tu?
Sempre, sempre, sempre.
Sempre.
Mai fallen, mai fallen. Escolta'n, els que
digui
no
vostè.
Van fallar, no van ser ni els de l'Espanyol ni els del Barça, no?, perquè van quedar empatats.
O...
Però hi ha ressaca, no?
O van fallar els dos, no?, perquè
exacte.
Aquest Espanyol 2-Barça 2 no acaba de... deixat satisfet ni a uns ni als altres, a l'Espanyol, perquè ho veia guanyat, guanyant 16 anys després a casa al Futbol Club Barcelona, i perquè el Barça doncs, ho veia perdut i al final suma un punt que pot fer que dimecres, si l'Atlético guanya el partit pendent davant el Llevant, momentàniament, perquè té partit pendent el Barça davant el Rayo, caigui de la posició Champions, no? Sí, un bon partit, això sí, un bon partit aquest Espanyol 2-Barça 2 que comencem a analitzar. Mira, des del prisma primer del Futbol Club Barcelona, que recordem aquesta setmana torna a competició europea, a l'Europa League, a aquesta eliminatòria de 16ens de final davant el Nàpols, i hi ha molts noms propis que deixa el derbi, bàsicament per les lesions, sancions, saps que Piqué va acabar expulsat,
sí.
Que Araujo va acabar lesionat. Mira, comencem per aquí, perquè dijous tenim el Barça-Nàpols. A veure, Araujo i la resta. Com tenim el Barça? Helena Condis, a veure, quants protagonistes tenim, veritat, Helena? Helena, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Araujo. Protagonista per partida doble, perquè es va lesionar, té una sobrecàrrega al soli de la cama esquerra. La gent més propera a l'uruguaià m'expliquen que el propi Araujo aquest matí veia molt difícil poder estar dijous contra el Nàpols, però tractant-se a l'uruguaià encara resisteixen a descartar-lo del tot. On sí serà segur al 100% és diumenge. Més talla important perquè Piqué és baixa, recordem, per sanció. Per una altra banda, Araujo assumeix que es va equivocar amb el seu gest desafortunat, així ell mateix ho va dir, el comunicat que va emetre ahir a la nit demanant disculpes pel gest de a segona que els va fer a la banqueta de l'Espanyol quan van expulsar a Gerard Piqué. Demana disculpes a Araujo, a l'afició rival, i s'excusa de que tot va ser fruit de la tensió en un derbi tan disputat.
Molt bé, gràcies, Helena. Així tenim el Barça. Mirem com està l'Espanyol. A veure, la ressaca d'aquest derbi de l'Espanyol 2-Barça 2 en blanc i blau. Quique Iglesias està per aquí. Iglesias, hola, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol ha treballat avui a Sant Adrià després de dormir amb una mica de sensació estranya. Després del 2-2 d'ahir a Cornellà a Prat, però la lectura que fa el club és positiva i la lectura que fa el vestidor també ho és. Ara a preparar amb tranquil·litat, demà festa, el partit de diumenge a les 2 del migdia, també Cornellà davant el potent Sevilla, per un partit en el que no arribarà, òbviament, el lesionat David López, ni tampoc els sancionats Melamed i Morlanes, que van ser expulsats en el partit d'ahir. En principi no hi haurà cap novetat i Vicente Moreno podrà tenir l'11 més fort possible per intentar guanyar d'una vegada per totes en aquest 2022 i arribar a la trentena de punts.
Molt bé, gràcies, Quique. És a dir, Montse, que sí. Tenim el Barça encara en posició Champions,
sí.
Quart, 39 punts, però cinquè és l'Atlético amb 39. Aquesta setmana t'he dit que dimecres l'Atlético recupera partit pendent davant el Llevant,
sí.
I que el Barça té doble compromís aquesta setmana. Tenim dijous un més que interessant Barça-Nàpols i el cap de setmana a Mestalla, un altre desplaçament. Ens costa veure, el Barça al Camp Nou en campionat domèstic en aquest primer tram del 2022. I l'Espanyol que empata el derbi, que continua sense guanyar en aquest 2022 i que té dos partits consecutius. El Barça i ara un altre dels grans, El Sevilla, que diuen a Sevilla,
sí.
El Pizjuán, que sí, que hi ha lliga, perquè tampoc és que estigui molt fi el Real Madrid, que no va passar de l'empat davant el Villarreal i, a més, té el partit d'anada dels vuitens, li havia tocat el Benfica, però coses del sorteig, ara és el PSG, el Paris Saint-Germain. A veure, anem a posar un punt d'opinió al que és el derbi i per passar pàgina, perquè avui, parlant de passar, ha passat per Esports Copé el director de Relacions Institucionals de l'Espanyol. És un que sap el que és viure un derbi, viure'l i jugar-lo. Joan Capdevila ha dit això.
Costa de digerir encara una mica, no? Realment tinc dues sensacions, no? Potser la primera de la de ràbia, no? Perquè, clar, ho vam tenir tan a prop, doncs, que tens aquesta sensació de ràbia, no? Però aleshores també tenim una mica de sensació de satisfacció de que, bueno, pues que vam estar a l'altura del derbi, estem competint, doncs, els dos partits del derbi crec que els vam competir molt bé i les sensacions han millorat moltíssim respecte als últims dies, no?
Joan Capdevila, paraula de Capdevila a Esports Cope. Fem això, si et sembla. Passem pàgina.
Molt bé.
Deixem la Lliga Santander.
Uh-huh.
I parlem de la Lliga de Segona, perquè avui l'únic representant català que tenim, que és el Girona, està molt pendent, Montserrat,
sí,
del partit que tanca la jornada número 27, la 27a, que és el que enfronta la Ponferradina i a la Reial Societat ve a partir de les 9 de la nit. Per què? Doncs perquè si la Ponfe guanya, farà caure el Girona de la 5a a la 6a posició. Ara mateix, Girona 5è, 42 punts, 6è, la Ponfe amb 41. Ha de guanyar la Ponfe, perquè si empata, no li val, perquè el Girona li té guanyat la Baraj. Mm-hmm. O sigui que el Girona avui, pendent d'aquest partit, la propera estació pel Girona serà el cap de setmana, concretament dissabte, un autèntic partidàs que enfrontarà Montilivi, el Girona i el líder de la categoria, que és l'Eibar.
Ja estarà el Mitchell a la banqueta?
Entenem que sí, perquè, a veure, aquí sí que no com els mortals, que saps que es fa PCR o prova d'entrada per detectar el virus,
sí,
però no s'exigeix una prova de sortida, ah, sinó complir la quarantena, que inicialment saps que era de 10 dies,
sí,
ara ha baixat a 7. No? Aquí sí que hi ha més testos de la competició, de la Lliga i també dels propis equips. Ha de donar negatiu Mitchell, però entenem que era gairebé asimptomàtic, que no ha tingut símptomes, que s'ha trobat bé. Entenem, mm-hmm, aquesta és la teoria,
que
sí que podrà estar dissabte perquè haurà complert la quarantena davant l'Eibar.
El que sí que estarà 3 mesos de baixa és Corey Higgins.
Sí, això, com diu un amic meu, crec que el coneixes, és caixa o faixa. Operat de la fàscia plantar del peu esquerre, 3 mesos de baixa. Arribaria, en tot cas, sense ritme a la competició, per la part final de la temporada, play-off d'Eurolliga, final a 4 d'Eurolliga si el Barça es fica, play-off de la Lliga Endesa, i recordo que aquesta setmana tenim Copa del Rei a una ciutat que a tu t'agrada moltíssim, que és Granada. A partir de dijous allà hi serem, amb el Barça, el Baxi Manresa i la Penya. He rescatat un document del que venen. El Barça no ha jugat perquè tenia com arribar al camp de Múrcia, però es va suspendre el partit per Covid al conjunt murcià. S'enfrontarà el Baxi Manresa, que sí, ve de jugar i guanyar el Casademont Saragossa, i la Penya, que obrirà competició el dijous, ve de perdre i ve davant el Lenovo Tenerife, que a més serà el seu rival a la Copa. I he rescatat aquest document postpartit del tècnic del Joventut, Carles Durant.
Bueno, hemos jugado bien 25 minutos y luego todo ha sido una mierda, así de claro, ¿eh? Pero bueno, habrá que aprender, ¿no?, de la mierda que hemos hecho y de lo que ha pasado hoy en la pista, lo que ha pasado en la media parte, pero bueno, a pensar en el siguiente.
El siguiente es el mismo, que es el Lenovo Tenerife, obra la Peña el dijous a 6:45 davant el Lenovo Tenerife, quarts de final, Barça se'n va divendres, segon torn, 6:45, Barça, Baxi Manresa.
La I les enquestes?
Enquesta al Twitter, @esportscope, en clau Barça. Ha de tenir més minuts Luke de Jong, no Frenkie, eh? Luke de Jong, sí o no? Aquesta hora de la tarda, gairebé 7:18, guanya el sí amb el 54% dels vots, i l'enquesta perica, preguntem, com us deixa el derbi? És un bon punt o és insuficient? Aquesta hora guanya, és insuficient, amb el 68% dels vots.
Albert Díez, gràcies, bona tarda i bona informació esportiva a través de Cope.es i les diferents xarxes socials. Gràcies.
Sempre connectats i a 6:45, Deportes Cope a la Linterna, Manolo Lamà. Un petó, una abraçada, que vagi bé.
Gràcies. I nosaltres ara, d'aquí un moment, en parlem de les xifres de la sisena onada de Covid, que estan baixant de manera clara, i sembla que les properes setmanes haurem superat aquesta tanda de contagis més massiva de tota la pandèmia. En parlem d'aquí un moment.
La Linterna.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope, Catalunya i Andorra. Natur
Tierra. Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Natur Tierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Natur Tierra. ¿Buscas un armario adecuado a tu espacio?
En Hipogegant te lo ponemos fácil si lo que estás buscando es un buen armario con dimensiones y puertas ajustadas a tu espacio, con una estudiada distribución interior de estantes, barras y cajoneras. Ven a Hipogegant, gran exposición de armarios de diferentes medidas, colores, a precios imposibles de mejorar. Armario 4 puertas, modelo Airam, 219 euros. Hipogegant, en Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipogegant.com. Hipogegant.
Para comprar o vender tu coche, primero en flexicar.es.
Para comprar un coche siempre bien, primero en flexicar.es. Para vender tu coche siempre bien, primero en flexicar.es.
Cada cop són més les persones que no veuen cap sortida a la vida. Perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
COPE Cataluña y Andorra.
Les xifres de la sisena onada de Covid estan baixant de manera clara i sembla que les properes setmanes haurem superat la tanda de contagis més massiva de tota la pandèmia. El fet que la variant Omicron sigui menys agressiva però més infecciosa ha contribuït al fet que pràcticament tota la població, incloent-hi els col·lectius de més risc, tinguin protecció contra el Covid, si més no, contra les formes més greus de la malaltia. Això ens ha portat a un optimisme, però que ens fa pensar que la primavera recuperarem la normalitat. Però està justificat aquest optimisme? Doncs li preguntem a la doctora Anna Vilella, que és cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiològica de l'Hospital Clínic. Doctora Vilella, bona tarda.
Bona tarda.
Està justificat aquest optimisme?
Bueno, aquest optimista és en part està justificat perquè tots tenim ganes de que torni la normalitat, no? O almenys el que coneixíem. El que passa que no ens hem de confiar massa. Si hem de seguir sent prudents, fent el que podem fer, però amb prudència, i sempre tenint en compte que el virus encara està amb nosaltres i encara ens podria donar alguna sorpresa, eh? Perquè una cosa sí que és veritat és que no ens deixa de donar sorpreses.
Uh-huh. La veritat és que aquestes soques importants del coronavirus que estaven circulant sembla que hagin ja de desaparèixer. Vostè diu que hem de tenir precaució i d'anar amb compte, perquè això passa com amb la grip, no, doctora?
Sí, clar, els virus tenen aquesta particularitat que poden canviar, que són que poden fer canvis perquè ells són uns organismes molt, molt, molt simples i, per tant, a mesura que van reproduint-se i replicant-se, poden fer canvis. I per això en qualsevol moment pot aparèixer una altra variant.
Uh-huh. Diuen els experts com vostè que segurament els mesos de febrer, març i probablement l'abril siguin bons. Haurem d'esperar després de Setmana Santa?
Bueno, haurem d'esperar a l'evolució, o sigui, a mesura que ara veiem, i això tots en tenim experiències, no?, en que els casos pugen, després aconseguim una immunitat que frena una mica el virus, sigui pels motius que sigui, per les restriccions, per les vacunes, per la immunitat natural. Però en el moment en què, si això no es manté, o sigui, si la immunitat, no diria que es perdi, però que apareixi una nova variant, enfront a la qual no tenim immunitat, doncs llavors poden tornar a pujar els casos, eh? Uh-huh. I això sempre és una evolució així en totes les malalties infeccioses.
Doctora, s'han aixecat moltes mesures restrictives, encara se n'aixecaran més. Sí. Si parlem de mascaretes, quan ens traurem la mascareta als espais interiors?
Mai, jo aquí sí que no tindria pressa. Consolidaria les dades, faria que esperaria que la transmissió estigués més estabilitzada, que les coses estiguessin més clares, que el nombre de casos fos molt petit i per tant, doncs, jo crec que encara esperaria uns mesos. Uh-huh. Fins i tot jo sóc defensora de la utilització de la mascareta a la japonesa, o sigui, portar-la sempre a la butxaca o al bolso,
sí,
i posar-se-la en determinades circumstàncies, perquè això sí que ho hem vist tots. Ens han frenat les infeccions respiratòries d'una manera important.
Me queda claríssim. Doctora, deixarà de ser obligatori el confinament pels que donin positiu? O és massa d'hora per aixecar aquest confinament?
Ara sí, ara és molt d'hora. Després ens hem de plantejar, o sigui, si la malaltia és efectivament una malaltia lleu i únicament hi tenim capacitat per tractar i per poder posar tractament als pacients que són vulnerables i que la malaltia pugui ser més greu, doncs llavors sí que es podrà aixecar les quarantenes, però ara encara és d'hora.
I de fer-nos testos i de comptar casos, quan ho deixarem de fer?
Això probablement serà més aviat, no té sentit. No té massa sentit comptar tots els casos ara en aquests moments. I ja li he dit, l'únic que hem d'assegurar és la capacitat dels hospitals per atendre els pacients que es puguin posar greus.
Les persones vulnerables són les que més ens han de preocupar, no?
Exacte. Exacte.
Que són les que sí que s'hauran de fer testos i que són les que poden acabar hospitalitzades o fins i tot a la UCI.
Sí, sí. El que s'ha de... No es tracta tant de diagnosticar a tothom, sinó de diagnosticar aquelles persones que es puguin posar greus. I, per tant, aquí, en aquest cas, és reforçar el diagnòstic precoç en les persones que tinguin factors de risc.
Li vull fer una pregunta sobre el tema del temps. El fred afavoreix la transmissió de virus i el bon temps l'alenteix? O això no té res a veure?
No, això, hi ha virus que els agrada el fred i hi ha virus que els agrada la calor. És ben conegut, no?, que hi ha algunes malalties que són estacionals. El virus de la grip li encanta el fred. El virus del Covid encara no ho tenim clar, perquè ja sabeu que té molta capacitat de transmissió. A l'estiu hem tingut onades. Clar que estem en el principi i la població no està immunitzada. Veurem quan s'estabilitzi aquest virus, perquè aquest virus se'ns queda entre nosaltres, a veure com es comporta. Si hi ha més transmissió a l'hivern o més transmissió a l'estiu.
I abans d'acabar, li vull preguntar, l'índex de vacunació, he llegit, de la grip és molt baix. S'han notat casos de grip aquest any, doctora? O ha passat com l'any passat?
Aquest any hi ha més grip que l'any passat.
Sí? S'han notat més?
Hi ha més casos de grip. No, molta, molta més no, eh? No. El virus de la grip no està circulant en forma epidèmica com està circulant habitualment. Però sí que s'està detectant més virus de la grip aquest any que la temporada passada.
Li dic perquè molta gent que es troba malament o que té febre o li fa mal als ossos, que no només existeix la Covid, que existeixen els refredats i també la grip, eh?
Sí, hi ha altres virus respiratoris que estan circulant.
Efectivament. Doncs agraeixo moltíssim, doctora Anna Vilella, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, que hagi estat avui amb nosaltres. Gràcies i bona feina.
Igualment. Bona tarda.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 15 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La linterna COPE Cataluña y Andorra, vamos a hablar un poco de economía. ¿Sabéis que el plazo medio de pago de las facturas en España sigue por encima del límite legal? 60 días en el sector privado y 30 días en el público, pero atención que en el año 2021 se produjo un significativo descenso. ¿Por qué? Pues se lo voy a preguntar ahora mismo a Antonio Cañete, que es presidente de la Plataforma contra la Morosidad y de la Patronal Catalana PIMEC. Señor Cañete, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oiga, la mejora en los plazos de pago logradas en el 2021 tiene mucho que ver con las medidas de liquidez tomadas por el gobierno frente a la crisis de la COVID.
Pues casi como pasa en todo en la vida, todo tiene una causa-efecto. O sea, nada pasa de forma arbitraria si no cambiamos. O sea, si seguimos haciendo las cosas que hemos hecho siempre, pues pasará lo que ha pasado siempre. Entonces, cuando hay un cambio, tiene unas consecuencias fruto de las decisiones que se han tomado. Y es lo que venimos reclamando desde hace muchísimos años, ¿no? Fíjense que lo que se ha hecho es que los 11.000 millones de ayuda en el sector privado, que fueron las primeras ayudas que ha dado, digamos, el gobierno central, ¿no? Sí. Condicionaba obligatoriamente para poder recibir esas ayudas no tener facturas pendientes, ¿no? También se inyectaron 17.000 millones a las comunidades autónomas para poder hacer frente a la situación del COVID con condición de pago a los proveedores. Y, por tanto, las comunidades autónomas mejoraron, lógicamente, los plazos medios de pago por la obligación. Y luego ha habido también algunos ayuntamientos que se les ha dado el remanente que tenían, que esto y de forma desigual, pues han habido algunos que los hayan podido utilizar para pagar a sus proveedores, sobre todo a las pequeñas empresas. Entonces, toda esa serie de medidas, conjuntamente con un ICO, porque estamos en una situación de anestesia con los ICOs, ¿sí?, hace que haya algo más de liquidez porque la gente pues ha accedido, todo y que ha sido a costa de endeudarse, que tendrá otras consecuencias. Pero lo que ha producido de forma sorprendente, pues lógicamente es que se ha mejorado, tanto en el ámbito público como en el privado, los periodos medios de pago. Pero lo que no es una cuestión coyuntural, no es estructural. Y por lo tanto, esta es, primero, nuestra gran, de alguna forma, pues eso, exposición de los datos, sí, pero sobre todo advertencia, ¿no? Que si no lo hacemos estructural, esto va a ser, como se suele decir en Cuba, ¿no? Más que un apagón, esto es un alumbrón, ¿no?
Efectivamente. Oiga, la tendencia se puede torcer gravemente a partir de mayo, señor Cañete, cuando caduque el periodo de carencia de esos créditos ICO, ¿no? Y las pymes tengan que empezar a hacer frente a su devolución.
Pues es así. O sea, ahora lo que estamos viviendo, como decía anteriormente, es un periodo de anestesia porque hemos adquirido liquidez a través de pues unos créditos ICOs, que son créditos. ¿Qué quiere decir eso? Que ha incrementado la deuda de las empresas. Están en sus balances y eso se debe de devolver como cualquier préstamo que pedimos nosotros. Pedimos un préstamo, nos dan dinero y tenemos liquidez, pero ese crédito hay que devolverlo.
Claro.
Y si realmente no hay más actividad que la que había antes de la pandemia, por tanto, tú tienes que devolver lo que debías más lo que te has endeudado. Y ahí es donde radica de alguna forma el problema. Vamos a asistir, en este caso, a problemas para poder devolver pues esa deuda que hemos tenido que generar por la falta de actividad, ¿no?, que nos ha dado el COVID, ¿no?
Señor Cañete, yo creo que es urgente que el gobierno permita avanzar en la tramitación del régimen sancionador que permanece atascado en el Congreso de los Diputados desde mayo del 2020. Esto ayudaría mucho, ¿no?
Pues mire, realmente el que no hagamos que se paguen las facturas pendientes, como hemos visto que cuando se hace tiene un efecto inmediato, el problema que nos genera, lógicamente, es que rompemos la cadena de pagos. Y eso es lo peor que nos puede pasar en economía, porque si yo no cobro, no puedo pagar, no pagaré a mi proveedor y este proveedor, a su vez, tendrá otros proveedores y eso es lo... Entramos en una situación prácticamente de tormenta perfecta. Esto, en parte, ya sabemos que ha pasado anteriormente. En la crisis anterior, una de cada tres empresas que cerró lo hizo directa o indirectamente por culpa de los pagos y, por tanto, uno de cada tres puestos de trabajo. Solucionar el problema de la cadena de pagos es un elemento fundamental para no cerrar empresas y perder puestos de trabajo.
Hay una cosa que, bueno, me ha extrañado. ¿Por qué el cliente que más tarde paga son las grandes empresas, mientras que las PYME, el 50%, abona los pagos en plazo?
Pues mire, es una muy buena pregunta y eso lo que demuestra es que en el momento que no hay una obligación y un control, porque la obligación puede ser, pero si no hay un control y una acción, la posición de dominio, o sea, el que tiene una posición de dominio dice, oye, si quieres este contrato te voy a pagar a 200 días, sí, y si no lo quieres pues habrá otro que lo haga. Y eso solamente lo puedes hacer desde una posición de dominio. Por eso las pequeñas y medianas empresas, cuanto más pequeñas son, mejor pagan. ¿Por qué? Porque es que no tienen posibilidad de no pagar. Porque la ley les obliga a pagar a 60 días, lo que pasa es que aquí no tienen fuerza para decir pago cuando quiero, cosa que sí que pasa contra más grande es la empresa. Entonces, aquí es donde nosotros pedimos un régimen sancionador para que no se produzca un abuso. Es absolutamente increíble ver en la encuesta que se ha hecho del año 2021 que sí, solamente el 20% de las grandes empresas están pagando según la ley europea y española, cuando además, sobre todo las muy grandes empresas, tienen más liquidez que nunca.
Exacto.
Porque Europa ha creado un mecanismo para inyectarles liquidez, que es un fondo de compra masiva de activos financieros. Es un tema complicado, pero para que nos entiendan los oyentes, cuando una muy, muy gran empresa tiene un problema de liquidez, Europa lo que hace es que le compra su deuda y le inyecta liquidez. Uh-huh. Por tanto, están en la situación mejor que han estado nunca para poder dar liquidez a las pequeñas y medianas empresas, pero esa liquidez no la están utilizando y continúan ampliando hacia los pagos cada vez más tarde. Y eso es absolutamente injusto y sobre todo malísimo para nuestra economía. Porque, vuelvo a decir, eso va a hacer que cerremos empresas y perdamos puestos de trabajo.
Eso le iba a preguntar, porque más de 500,000 de empresas están en riesgo de quiebra, principalmente por ese retraso en los pagos.
Pues mire, uno de los datos que hemos dicho, es verdad que ha mejorado los plazos de pago, pero hay un dato que no está saliendo a la luz pública y que para nosotros es muy preocupante, porque el 4,8% de las facturas de las empresas ya no solamente es que te lo paguen tarde, que significa que tienes que ir a financiarte por ese circulante, por ese dinero que te tendrían que pagar y te van a tardar 2, 3 o 4 meses más a pagar, a cobrar. Por tanto, tienes que buscar liquidez. El problema es que estamos en una cuota del 4,8% de impagados, o sea, facturas que no llegas a cobrar y por tanto van a pérdidas. Y eso es la antesala de un gran problema si no lo solucionamos. Por tanto, el régimen sancionador es absolutamente fundamental si queremos no perder empresas.
Mejor no se puede decir. Señor Cañete, mil gracias, buen trabajo. Seguimos hablando. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Buena tarde a todos.
7:36. Oye, ¿te pasa a ti también que vas al supermercado y ves que los precios han subido, pero muchísimo? Bueno, y no solo en el supermercado, también ha subido el gas, la compra y hasta los seguros. Mira, te lo vamos a poner muy fácil. Vete a la Mutua. Claro que si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te van a bajar el precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
I d'aquí a un moment en parlarem amb les famílies nombroses de Catalunya que tenen seriosos problemes per fer o omplir, millor dit, el cistell de la compra i per això demanen ofertes i descomptes en alimentació.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Les famílies nombroses demanen més facilitats a l'hora d'anar a comprar al supermercat. De fet, aquesta és la principal petició d'aquestes famílies, segons una enquesta de la FANOC, la patronal del sector. El 41% de les famílies nombroses demanen ofertes i descomptes en alimentació, símptoma de que la crisi provocada per la pandèmia està sent molt dura per a aquest col·lectiu. Avui ens posem en contacte amb la FANOC, concretament amb el seu director, que és el Raül Sánchez. Raül Sánchez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Recordem que la FANOC és Associació de Famílies Nombroses de Catalunya. Tenim comptabilitzades quantes famílies nombroses tenim a Catalunya, Raül?
Bueno, doncs sí, just hem rebut les dades de l'any 2021,
sí,
a 31 de desembre, i ara mateix tenim unes 140.000 famílies que tenen el títol oficial de família nombrosa a Catalunya.
Uh-huh.
No són poques.
No són poques. Què s'ha de ser per ser família nombrosa? Quanta gent ha de ser a la família?
Bueno, família nombrosa en general són aquelles famílies amb 3 fills o més, fins als 21 anys d'edat o 25 si estan estudiant, però també poden tenir el títol, i aquí tot un abanic de possibilitats, si tens 2 fills i un d'ells és discapacitat també, si ets una mare vídua i tens 2 fills, també pots tenir el títol de família nombrosa.
Uh-huh. Com han viscut les famílies nombroses, Raül, tu que estàs en contacte amb elles, com s'ha viscut la pandèmia?
Bueno, molt dura. Ha sigut Bueno, està sent, perquè no m'ha acabat encara tota aquesta situació, molt dura en tots els sentits, eh?
Sí.
En el sentit, sobretot, econòmic. O sigui, ja ho ha dit la Fundació Fuessa fa poc, que Espanya és dels països on la pandèmia, diríem, ha provocat que el risc d'exclusió social i de pobresa ha afectat, si la llar que ha estat més afectada està la de les famílies nombroses, inclús per sobre les monoparentals, que sempre es parla, que també ho passa molt malament, però realment les famílies que tenen més infants aquí doncs ho has passat molt malament pel tema econòmic, pel tema laboral, la incertesa a la feina, molts han perdut la feina, i després també amb el que són les circumstàncies, o sigui, poder atendre doncs diversos fills amb les escoles tancades, les quarantenes, la conciliació amb la feina, en fi, amb la pujada de la llum, tot això ha sigut un cop molt dur, i realment els que tenen més menors dependents a casa doncs ho estan patint d'una manera especial.
Ja de per si, Raül, tot i sense la pandèmia, ja vosaltres lluitàveu perquè les famílies nombroses tinguessin doncs ajuts per part del govern. Quines han estat aquestes ajudes per vosaltres durant aquesta pandèmia? Si és que n'hi ha hagut.
Bueno, aquí està, no? Si és que n'hi ha hagut. Jo penso que les famílies nombroses han estat les grans oblidades de la pandèmia. Tant és així que inclús vam haver d'intervenir per evitar inclús ja no només ser ajudada, sinó inclús que s'acabi castigant a les famílies nombroses. No sé si recordeu, per exemple, que només podia anar una persona a comprar durant el confinament.
Sí.
I vam tenir famílies nombroses que van ser multades per anar dues persones al supermercat a comprar per una família de 10 persones, per exemple, no? Que era impossible que un de sol pogués portar tot. Afortunadament vam aconseguir canviar les lleis, però ens seguim trobant en un país que no té, o sigui, no considera les famílies que tenen més fills doncs com una part important, un actiu important de la societat que s'hagi d'invertir, i aquest oblit a les polítiques públiques doncs ho estem notant d'una manera important. És més, les poques coses que teníem, com poden ser bonificacions a l'IBI en alguns ajuntaments, algunes ajudes s'han anat reduint amb l'excusa de la crisi, per exemple, a Barcelona mateix, que hi havia al municipi de Barcelona una bonificació per famílies nombroses i monoparentals a l'IBI, a l'impost de béns immobles. Ja portem 2 anys que aquesta bonificació ha desaparegut dels pressupostos municipals sense cap explicació, no? O sigui que ens trobem no només que no hi ha ajuda, sinó que inclús estem pitjor de com estàvem abans.
Abans deia jo a l'inici, Raül, que el 41,7% de les famílies nombroses demanen ofertes i descomptes a l'alimentació. Aquesta és una principal petició que heu tret d'una enquesta que heu fet des de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya. És un número molt alt de famílies que demanen aquestes ofertes i descomptes.
Sí, bueno, i això el que ens fa veure és que abans, o sigui, uns anys abans que nosaltres fèiem aquesta mateixa enquesta, doncs sortien altres prioritats, com podia ser doncs fer activitats de lleure en família, etcètera, no? Que era una que nosaltres sempre hem procurat anar per aquesta línia per cobrir aquest buit. Però ara ens hem adonat que les prioritats s'han canviat i s'han anat als productes bàsics que necessita una família, com pot ser en primer lloc, com dius, l'alimentació. En segon lloc, no ha sortit les activitats en família, ha sortit la roba i els compliments, no? O sigui, l'alimentació, la roba, són les coses bàsiques que necessita una persona i són les coses bàsiques que ara mateix estan demanant doncs, que puguin tenir preus assequibles per poder adquirir aquests productes.
Perquè si parlem de les extraescolars i de les assegurances, aquí ja n'hi parlem, no?
Bueno, clar, aquí ja ens anem a coses ja que serien extres, no? I que també és un desig de les famílies nombroses doncs, poder tenir activitats extraescolars, sobretot, ja dic, amb aquests problemes que hi ha hagut de conciliació tan importants i que continuen, perquè ara al setembre acaben d'anunciar, i tenim moltes queixes per això de famílies, doncs que tot el setembre l'escola infantil i primària acabarà a la 1 del migdia, i jo em pregunto, bueno, i els que tenen diversos fills i estan treballant els dos pares, com sol ser
clar,
la situació de moltes de les nostres famílies, com s'ho faran, no?
Raül, tinc entès que vosaltres esteu mirant d'arribar a acords amb grans distribuïdors per poder considerar les llars petites com a petites empreses d'hostaleria, no?, i poder accedir a productes envasats com a majoristes, perquè avui en dia hi ha aquests mini envasos o mini paquets que el que fan és multiplicar el preu, no? Això podria arribar a ser?
Sí, sí, així és. O sigui, tenim... Això ja és una tendència de fa temps, o sigui, que amb el creixement que hi ha, l'envelliment de la població, el creixement de llars unipersonals, doncs veiem que les grans empreses d'alimentació estan fent envasos cada cop més petits, no? Però és que, a més, ara el problema se suma que amb la inflació també les empreses d'alimentació estan fent una tècnica per no haver de pujar molt el preu, que és senzillament també reduir la quantitat que hi ha en cada envàs, diríem, d'alimentació. Clar, això afecta a les famílies nombroses, que només tenen menys quantitat i els és més car, no? Llavors, amb això sí que estem demanant, ja vam arribar a algun acord amb algun gran distribuïdor majorista d'hostaleria, perquè les famílies nombroses hi puguin també comprar, però van tenir un advertiment d'Hisenda, perquè es veu que no... O sigui, tenen prohibit, només ho poden fer empreses que tinguin nit, que pot ser, encara que sigui una petita botigueta, un petit bar, doncs aquests s'hi poden comprar, però en canvi les famílies no. Nosaltres demanem que es pugui trencar doncs, aquesta prohibició i que les famílies nombroses, amb el seu títol de família nombrosa, doncs puguin anar a aquests jocs, perquè en aquest joc sí que troben aquests envasos grans, doncs amb una quantitat i amb un preu assequible per a aquestes famílies.
Què poden fer, Raül, les famílies que ens estiguin escoltant, que siguin famílies nombroses? Tu em parlaves de 140.000, que tens ara les dades recents, sortides de, diguem-ne, del forn. On s'han d'adreçar, què han de fer per posar-se en contacte amb vosaltres, amb l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya?
Nosaltres sempre diem que val la pena associar-se, no? Perquè és lògic que quan un està formant part d'aquest col·lectiu, doncs és més fàcil estar informat, saber com assessorar-se per poder rebre almenys les poques prestacions que tenim dret. I el que han de fer és molt fàcil, és entrar a internet i buscar fanoc.org, la nostra pàgina web, i allà hi trobaran no només tota la informació, sinó també doncs, com poder-se associar i poder també accedir doncs, a molts descomptes i ofertes que nosaltres procurem negociar amb empreses bueno, per ajudar precisament aquestes famílies en tots aquests tipus de productes i necessitats que tenen.
Doncs, com sempre, és un plaer parlar amb tu, Raül Sánchez. Com dèiem, ets la persona, diguem-ne, el director executiu que està al capdavant d'aquesta FANOC, Associació de Famílies Nombroses de Catalunya. Gràcies per la feina que feu, que és molta, i aviam si algú posa fil a l'agulla i comença a canviar coses, perquè les famílies nombroses necessiten aquests descomptes en molts aspectes, perquè si hem de, com es diu això, volem que hi hagi més nens, que hi hagi més natalitat, el que estem fent és tot el contrari, no? Que la gent no pugui tenir fills perquè no els pot mantenir.
Tant de bo aquests desitjos es facin realitat i moltíssimes gràcies a vosaltres perquè realment hem de parlar d'això i pensem que les penes nombroses hem de deixar les invisibles, que es conegui, també que es conegui l'aportació, com dius, que s'està fent per poder mantenir aquest sistema de benestar que es basa precisament doncs en què puguem tenir els fills suficients per mantenir les generacions d'ara i les que vindran.
Efectivament. Raül, gràcies, sort, bona feina.
Moltes gràcies, bona tarda.
Este martes vuelven los campeones, vuelve el mejor fútbol del mundo, vuelve la Champions.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Champions.
Desde las 8:30, el duelo del año. Un cruce galáctico en la ida de los octavos de final.
Y ahora viene lo bueno.
París Saint-Germain, Real Madrid. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Solo faltas tú!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar.
ahora. Reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Que aquesta campanya de calçots superarà el nivell de vendes abans de l'esclat de la pandèmia. La tendència de consum d'aquest producte va a l'alça, diuen també els mercats internacionals. I a la resta d'Espanya, l'interès gastronòmic ja és una realitat consolidada. Com triar un bon calçot? Doncs jo em poso en contacte amb el Dalmasi Clofent, que és president de la Indicació Geogràfica Protegida del Calçot. Senyor Dalmasi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolti'm, estem en una bona campanya respecte a l'any anterior, imagino, no? Ja que la Covid, almenys, ja ha frenat, no és com fa un parell d'anys.
Sí, i tant. Estem en una bona campanya, i més bona del que fins i tot ens podíem imaginar.
Què vol dir això? Que farem curs de calçots aquest any?
No, no, això no vol dir fer curs, això vol dir que... la confiança i l'il·lusió amb aquesta campanya ja els hi teníem posats, havíem parlat al mes de novembre d'uns 20 milions de calçots i per tant al novembre estàvem màxim il·lusionats. Després això, les expectatives van baixar una mica i ara en aquests moments hi ha moltes ganes, hi ha molta demanda i estem
És una campanya que va començar, crec, al novembre, i fins a l'abril dura la campanya del calçot?
Sí, la Indicació Geogràfica Protegida del Calçot de Valls, la IGP, només pot certificar calçots des de l'1 de novembre fins al 30 d'abril. Abans i després d'aquestes dates no hi poden haver calçots amb etiqueta al mercat.
La majoria dels calçots que comprem són certificats de Valls, no? La majoria, dic.
Sí. El percentatge exacte de calçots amb certificació d'IGP i els que no, jo no disposo o no es disposa actualment d'aquesta estadística i no sabem el percentatge. El que sí que sabem sí. És que els calçots que certifica l'IGP doncs són una part molt important de les vendes de calçot que es fan.
Escolti'm, la tendència de consum d'aquest producte, del calçot, va a l'alça en mercats internacionals. Què passa? Han descobert ara el calçot?
Jo explico moltes vegades, o dic moltes vegades, que el calçot, el principal motiu de consum de calçot, és la calçotada. I la calçotada és allò que ens uneix, ens identifica i ens fa sentir d'un punt determinat. Però sobretot el que fa la calçotada és fer-nos-ho passar bé. És més que un àpat, és més que un aliment, i és una trobada, una celebració, és una alegria general poder menjar calçots, fer-ho en grup, trobar-se els grups, familiars, amics, companys de feina. Per tant, la pregunta que jo faig és en quin lloc del món no els hi agrada passar-s'ho bé?
Home, en cap, òbviament.
per tant, sí. La calçotada i el calçot doncs, va a l'alça i els mercats internacionals també, i l'interior i el de Catalunya i la resta d'Espanya, i tant.
Com saber si estem menjant o estem comprant un bon calçot? Doni'm algun consell, senyor Dalmasi.
Sí, mireu, els calçots de la IGP, els calçots amb etiqueta, els calçot de Valls, sempre han d'anar lligats amb una lligadura de color blau,
sí?
Del qual ha de penjar una etiqueta que per una banda té el logo de la IGP, el son de Valls, i al darrere, que això és el més important, té una numeració, un número. Aquell número és el que identifica, sí? El productor en noms i cognoms i la zona exacta de producció. Mm. És aquest número el que fa que nosaltres ens comprometem, nosaltres, els productors,
sí,
i associats a la IGT, ens comprometem a complir amb aquelles condicions, aquells requisits, aquelles característiques que han de tindre els nostres calçots. Per això, al mercat, a la botiga o al restaurant, si els hi diem, escolteu, ja teniu calçot, o aquest calçot que ens mengem és d'IGT,
sí?
Doncs ells han de dir, i s'ha de veure aquesta etiqueta i aquesta lligadura blava.
Es nota també en el preu?
Bueno, el preu és aquelles coses que sempre, potser, no? Que sempre tenim una mica més en discussió. Representa que hi ha un petit marge o hi ha una petita diferència entre el que és de certificació i el que no ho és.
Sí.
Per nosaltres sempre doncs, ens agradaria que el marge fos superior. No? De tota manera, la IGP, el seu reglament no li permet intervenir amb els preus,
sí.
O si fixar preus o intervenir amb el preu, però, en canvi, sí que el que fem a vegades és parlar o donar una idea de preu, no? I enguany, per exemple, doncs pensàvem i deia mil vegades,
sí,
que no era un any per parlar de preus, en el sentit de que enguany era un any, i és un any, de retrobament, de normalitat...
Clar que sí,
De passar-s'ho bé tots una mica, no? És a dir, de consumir, més que de dir, ostres, els hem de vendre molt cars, els hem de vendre molt baratos,
yeah.
No, que compre... No, jo crec que aquesta discussió enguany, després de dos anys i mig,
sí,
de passar-ho bastant malament, tots plegats, doncs...
El preu és el de menys.
Sí, el preu no era el més important, sinó que el més important és dir, escolteu, els de l'IGP hi tornem a ser, tenim els calçots, els posem al mercat i continuarem oferint un producte de qualitat molt homogeni, fresc, que té unes característiques tant de conreu com de gust, doncs de qualitat, diferent i de qualitat.
Senyor Dalmasi, gràcies. Bona calçotada, si en torna a fer.
Molt bé.
Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
I amb aquest bon gust a calçots, nosaltres marxem i us deixem amb Àngel Expósito i la Linterna. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. cope.es, més informació i a les xarxes socials. Fins demà. Adéu-siau.
Cope Catalunya i Andorra.
Tú sabes que lo mejor para tus hijos es que estudien en catalán y en castellano. Desde hace 30 años, la escuela catalana excluye al español como lengua de enseñanza. Ahora es posible cambiar esta situación injusta. Queremos una escuela de todos y juntos podemos conseguirlo. Contacta con escueladetodos.es.
Empresario, autónomo, este es un mensaje para ti. ¿Tienes problemas con los pagos de tus acreedores? ¿Vives con el miedo a una inspección? Debes conocer a Área Jurídica Global, despacho de abogados especialistas en inspecciones de Hacienda y en la refinanciación de deudas. Vuelve a vivir tranquilo, mereces una segunda oportunidad. Llama al 900 90 17 16 o entra en areajuridicaglobal.com.
Catering La Lloca cumple 40 años y lo celebran con un catering La Lloca, porque saben que el mejor